Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Soraya Sáenz de Santamaría i Oriol Junqueras es reuneixen aquesta tarda a Barcelona. La vicepresidenta de l'executiu espanyol està de visita a Catalunya i aprofita l'estada per entrevistar-se amb el vicepresident català, amb qui parlarà, entre altres qüestions, el referèndum del deute de la Generalitat i de les pensions. Aquesta reunió posarà a prova l'anomenada operació diàleg anunciada pel govern de l'Estat. La número 2 de Mariano Rajoy demana al president Carles Puigdemont que assisteixi a la conferència de presidents autonòmics de la setmana vinent. Junqueras s'ha mostrat esperançat davant d'aquesta reunió, de la qual ha dit que sortirà una petició seva a Sáenz de Santamaría perquè reconegui la voluntat majoritària del poble de Catalunya sobre el fet de convocar un referèndum. Aquest migdia, la número 2 de Mariano Rajoy ha tingut un dinar de treball a Barcelona amb el líder del PP català, Xavier García Albiol. Canviem de tema. El jutge veu indicis clars de delicte en les fotografies de caràcter sexual de la Nàdia. És material gràfic trobat pels Mossos en llapis de memòria dels pares de la nena i que la policia ha portat al jutge perquè valori si hi ha contingut pornogràfic. Amb la decisió, el jutge ha autoritzat el registre de material informàtic dels pares de la Nàdia, a banda d'aquest llapis de memòria. La troballa podria suposar la imputació de nous possibles delictes per als pares que continuen acusats d'estafa amb la recaptació de donatius per a la seva filla. Es fan obres des d'avui a la pista principal de l'aeroport del Prat. S'hi regenera l'asfalt i estarà tancada fins al 5 de febrer. Durant les obres, les dues altres pistes reabsorbiran les arribades i els aterratges i això no suposarà, segons Aena, cap problema per als usuaris perquè l'activitat baixa en aquesta època de l'any. També és un dia avui en què Rússia ha titllat de cacera de bruixes les acusacions de ciberatacs contra els Estats Units. El portaveu del Kremlin hi afegeix que l'informe fet pels serveis d'intel·ligència nord-americans sembla elaborat per amateurs, ha dit, i no pas per professionals. És aquesta la primera valoració del govern rus després que la Casa Blanca fes públic un informe en què situava el president Vladimir Putin com a màxim responsable d'orquestrar el ciberespionatge durant les últimes eleccions a la Casa Blanca, a la presidència dels Estats Units. Recordem també que una sentència del jutjat de primera instància de Barcelona ha obert la porta a la dació en pagament després que ha considerat abusiva la clàusula que obliga el client a pagar la part del deute que no cobreixi el valor de la casa. Segons interpreten els advocats consultats, la sentència reconeix de facto que l'entrega de l'habitatge hauria de ser suficient per satisfer el deute amb el banc. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Estem amb tu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit. Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, naturalment que estem amb tu i estem molt feliços. I vosaltres esteu a la freqüència o contactats directament amb Ràdio Estel. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran. Avui és dimarts, dia 10 de gener de l'any 2017. Estic veient el Mario Ramírez, que va molt abrigat. La Inés Granados, que té un constipat. I jo, que per sort encara no li he agafat. Doncs anem a començar, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, Lluïset Torrelles, per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Doncs bona tarda, Lluís Torrelles. I comencem. Una bona tarda, perquè ja hem pres la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos? Les teves articulacions? Doncs recorda tots els dies la culleradeta de Colnatur. Colnatur, ho notaràs i ho notaran. No te n'oblidis tots els dies la culleradeta de Colnatur.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Gavi, Tarragona, bona tarda, Gavi.
Bona tarda.
Bueno, avui el programa estarà dedicat als Eagles, no?
Molt bé.
I dona la casualitat també que avui tenim amb Nenes a l'Atac, la Marta Bové, que va ser la pionera d'aquest fenomen, no, Marta?
Exacte, sí, vaig ser la pionera, eh?
Com va néixer?
Doncs va néixer fa molts anys, a Ràdio 4, concretament, i va ser la idea del Joan Ramon Mainat, que era el germà del Josep Maria Mainat de la Trinca. Aleshores, el Joan Ramon Mainat era el director de Ràdio 4, a Ràdio Nacional, i bé, van començar la temporada el mes de setembre, em va cridar un dia al seu despatx i em va dir, escolta'm, jo arribo de Miami i he estat escoltant a la ràdio doncs, uns programes que es dedicaven doncs, a la gent latina, que acabava d'arribar a Miami, gent que no parlava anglès, doncs, que es volien trobar, no? Feien trobades i, i tal. I jo hi pensava que tu pots fer-ho aquí. I jo me'l vaig quedar mirant i li vaig dir, escolta'm, de Celestina, no sé si em va bé el vestit, no? Però és que el més fort és que ho vaig fer a nivell nacional. Ho vaig fer a través de Ràdio 5, que aleshores era un nacional, totes les matinades. I vam començar, el programa es deia La Torre de Babel, i vam començar amb aquest apartat, i era increïble, no? O sigui, persones que trucaven de Santiago de Compostela i se n'anaven un cap de setmana a conèixer una senyora a Jerez de la Frontera. O sigui, allò que dius, de punta a punta, Carmen, perquè l'havien escoltat per la ràdio. Aleshores, jo utilitzava una paraula molt simpàtica, que era, et vols promocionar? En plan simpàtic, no? I aleshores la persona doncs, em deia, escolta, doncs jo m'adeixo 1,70 m, tinc els ulls blaus, tinc els llavis molt molsuts, etc. I m'agradaria contactar amb un senyor amb aquestes característiques o amb un grup d'amics per fer viatges. Que jo vaig fer més de 1.500 parelles, eh? Més de 1.500 parelles.
Ah, lo importante no es eso, lo importante es cuántas han durado.
Pues mira, te voy a decir que tengo conocimiento, porque además la vida es así, ¿no? Yo estoy, voy a decir, en una mutua, y gracias a Dios toco madera, utilizo muy poquito los servicios médicos. Entonces, hace cosa de 2 años, yo llamé por un problema que tenía, que era una tontería, de lumbalgia y tal. Y bueno, di mi nombre, y la chica que me recibió, yo pago la mutua desde hace muchos años, pero, repito, muy pocas veces la he utilizado. Entonces, la chica esta me dijo, bueno, ¿cuál es su nombre? Marta Bobet. Y se me queda muda, pero muda, ¿eh? ¿Cómo? Digo, sí, Barcelona, Oviedo, bueno, lo que digo siempre de letreo el nombre. No, pero usted es Marta Bobet. Sí, usted es la de la Atrévete, porque luego este programa lo vaig passar a Onda Rambla y es de ella Atrévete. Y entonces, bueno, pues desde entonces que lo terminé el año 93, el Atrévete en Onda Rambla, está viviendo con un señor y se conocieron a través del teléfono, porque yo luego hacía moltes trobades y portat moltes discoteques. En fi, vaig ser la pionera en tot això, no? I bé, vam començar així i s'han fet... Clar, nosaltres, la gent no pagaven quotes, estava molt, molt controlat, controlava molt les trucades telefòniques, si entrava, les que sortien, en fi, etcètera, etcètera. Entonces tenien un seguro, no? Un seguro de conocer gente, no? Jo vaig fer un staff de persones, hem fet viatges, me'ls he importat a Cuba, no t'ho perdis. Me los llevé, bueno, a Madrid...
Ens parlarà també el que hi ha després dels viatges.
Sí, per això,
que
per
tenen
això.
Molt calent.
Però vaja, la pionera realment ha estat... Felicitats. He sigut jo,
Marta,
eh?
Marta Bové. Bé, doncs en un d'aquells programes va trucar una noia que es deia Noelia,
Sí.
Te'n recordes? I que es va enamorar d'un tal Iceta, que li agrada molt ballar de Barcelona, no?
L'Iceta.
S'enamora de l'Iceta?
Són ganes, eh?
No sé. Es va enamorar d'un tal Iceta i, bueno, va vindre a Barcelona, van començar a ballar, i ara sembla ser que aquest Iceta està subenamorat d'aquella Noelia.
Hay una chica que es igual pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti della canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
Ràdio Estel.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero. Que no viva contigo.
En sueños te amaré. Avui toca Nenes a l'atac. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer. I tal com dèiem al començament del programa, doncs el nostre convidat és el Gavi Tarragona. Hem escoltat a la Marta. I ara, naturalment, aquesta pregunta és més que obligada. O sigui, primer que me n'alegro moltíssim, no? Però com és que ha pujat tant aquest boom, no? Perquè ara és un boom total i, a més, amb molta col·laboració.
Bueno, el tema... Bueno, jo primer de tot, que estic molt content de poder estar aquí amb la Marta, perquè va ser dels pioneres amb el tema aquest dels... De lo que abans eren solters o solterons o divorciats.
Los singles, ja dèiem singles, eh?
Bueno,
ja dèiem, sí.
Sí,
sí, jo ja ho deia.
Tu ho deies?
Sí, tant.
Mira, bueno, no, jo... A veure, nosaltres portem 20 anys, no portem tants com la Marta. Evidentment que és un altre estil diferent d'estil social, no, diguéssim. Primer per les redes socials, de com es mou ara tothom. Nosaltres, jo, la paraula single, la primera paraula que la vam utilitzar, realment va ser l'any 2005, amb la primera fira del single que vam fer a Barcelona. Jo, et parlo jo, la Marta, no? I llavors, arrel d'això, va néixer la paraula single, diguéssim, a lo que és a tothom, no? Tot això barrejat amb el tema d'internet va fer que la paraula single es sentís molt. Jo, quan vaig començar, que no teníem cap idea de començar amb un club d'amics ni res, no utilitzàvem la paraula single. Utilitzàvem club d'amics, que també la fem servir ara, no? Barrejat amb single.
Com es diu aquest club?
El nostre grup es diu Club Friends Team, friendsteam.com.
Molt bé.
És de la pàgina web i a les redes socials i a tot arreu. Llavors, una miqueta, el tema de la paraula single, el partit de la single, juntament amb internet, es va sentir molt. Tu em preguntes pel tema del boom. Jo el boom, el nostre, que hem pogut anar a analitzar una miqueta, el boom de tot això, del tema single, de la gent soltera, separada, perquè dintre del món single hi ha molts separats, i també hi ha solters, però jo, ara per ara, n'hi ha més separats que solters... Arrel de la llei del divorci, l'any 82-83, què va passar? Que hi va haver un canvi social important dintre de lo que és el conjunt general de tota la societat, no? Què va passar? Abans la gent, els que separaven, quasi estaven separats amb el dit, no? Jo ho puc dir perquè jo soc d'un poble de Lleida, de Tremp, i només hi havia dues parelles separades i tothom que passava que els assenyalava, no? Arrel de la llei del divorci es produeix un canvi social important, que és que moltíssima gent la separa. Tota aquesta gent és un altre nou àmbit demogràfic, que se li diu, que és el tema aquest, que ara li donem singles. I arrel d'això, tot barrejat amb el tema d'internet, evidentment que ara tot el tema dels redes socials, el tema dels portals, el tema dels contactes, doncs s'ha desenvolupat moltíssim i, de fet, ara ha sigut ja un fenomen, ja no sol per la gent separada o soltera, sinó per tothom. Ho fa servir absolutament tothom, no? Com s'està demostrant cada dia amb totes les coses. Ara, per exemple, a l'Olimpiada es van muntar grups exclusius perquè els atletes es coneguessin, no? I dius, ostres, això... Però tot això ve donat perquè la gent... Es vulgui conèixer.
Això a Miami ja funcionava, eh? Ja t'he explicat que el Joan Ramon Mainat ho va portar la idea de Miami.
Bueno, jo et diré...
Perdona, un moment, Gavi. I et dic això dels singles. Saps com va sortir amb nosaltres? No sé si això després va repercutir, no? Va ser... O sigui, això, jo estic parlant d'un programa de ràdio, eh? O sigui, aleshores no anàvem per internet. Era ràdio única i exclusivament, eh? Anàvem líders d'audiència durant 2-3 anys. Vam estar líders d'audiència. Ho fèiem el cap de setmana. Jo feia el cap de setmana, divendres i dissabte, a la nit, de 12 a 3 de la matinada, on primer a Ràdio 5 i després 8 anys a Onda Rambla, i va ser un tècnic que jo tenia, a l'Ivan, que jo deia... jo jugava molt amb el nom Atrévete, no? Sou atrevits, us atreveix, no us atreveix, eres atrevido, atrevida, tal, no? I em va dir, oye, una cosa. Yo me acuerdo de los discos de vinilo, que habían los LPs y los singles. Uh-huh. I ella em va dir, en singles y en solitario. I vam començar a dir aquestes paraules.
Sí, sí.
I, però referint-se en el disc, no? I estic parlant, estem de ràdio, no, estem parlant de ràdio.
Sí, sí, tant.
I vam començar. Jo l'utilitzava a moltes persones. El single, com dius? No, canviem. Doncs estàs sola.
Ara s'han acostumat, no?
Home, jo ara estan acostumats a seguir el
Jo no sé si va sortir d'aquí després o no, però
no,
sí que...
No, jo sé que et puc assegurar, perquè jo... Pensa que durant aquests 20 anys hem estat a sobre el tema, i single a nivell, diguéssim, de tothom, de públic en general, va ser arrel d'aquesta fira, que després en van fer dos fires més, que van ser tres fires que van dir de força èxit, i però va ser una mica el llançament. Puc continuar amb això. Què va passar? Que com que ja teníem el Facebook, moltíssima gent va començar a muntar grups de singles dintre del Facebook, i aquí es va desenvolupar moltíssim, no? A nivell popular, diguéssim, no?
Però en general, vosaltres, per exemple, com l'organitzeu? A veure, jo, sí. Per exemple...
Perdona un moment, és que m'agradaria, con Marta, dir-li...
Endavant, sí, clar.
Mira, jo, l'any 96, vaig poder fer un any sabàtic, que sempre em recordo, perquè no ho pot fer tothom, i vaig tenir la sort de poder-ho fer. Bueno, un any sabàtic, que vaig rodar per molts puestos. A Estats Units, l'any 96, al sur, hi havia a la tele anuncis de Línies d'Amigos. Jo me'n recordo perfectament, l'any 96. I aquí va ser jo quan vaig començar a veure algo d'Amigos, que ni per la somo jo pensava en poder crear tot això, perquè ni ho havia plantejat, no? I et parlo de l'any 96, les primeres coses als Estats Units. Arrel d'aquí, a vindre aquí, a poc a poc van començar a sortir coses d'aquestes.
Per això et dic que el Joan Ramon Maina, en Pau Descansi, sí, ho va aportar des de Miami, eh? Pues... També anava a dir una cosa, perdona un segundito, Carmen, avui no nos pelearemos.
Oh, no.
També tu dius que a nivell de Facebook, a nivell d'internet, s'han fet molts grups de singles i s'han fet moltes malifetes amb aquests grups, sí, de singles. S'han aprofitat molt de les persones, els hi han fet pagar molts diners... en fi, s'han fet molt malifetes.
Bueno, a veure,
Quan
entrem dintre d'un món comercial, un món de màrqueting, a tots els sectors passen coses, no? Quan hi ha un boom... I quan es facilita, com ha tingut la facilitat ara, a través d'internet, poder muntar grupets i fer coses, evidentment que ha passat de tot. Per això, els clubs, que són poquets, una mica amb cara i ulls com nosaltres, que d'alguna manera oferim una serietat, més que res dels 20 anys que portem treballant, més que res perquè fem 400 activitats cada any, més que res perquè estem a sobre cada dia, per això a vegades, estic d'acord amb tu el que dius, es té que intentar estar amb clubs una mica seriosos, que són pocs, perquè la gent no se senti maltratada.
Exacte.
No, a mí lo que me...
Perdona, Carmen, que
no,
avance.
No, que va, para nada, es muy interesante lo que estáis explicando. Yo creo que lo de single es que nadie se lo ha inventado. Lo de single es soltero, en inglés. O sea, no tiene más...
Solo, sí, solteros.
En inglés,
sí,
cuando hablas y te llaman single...
Sí, sí, lo que pasa es que a nivel, dijéramos, popular, la palabra single, que se relaciona con un soltero, con un separado, con un viudo, con una persona que está sentimentalmente sola, se produce a partir del 2005 con la primera feria del single a través de los medios de comunicación y sale Vox Populi. Esto ligado con temas de internet, sobre todo con Facebook, y con otras páginas, pues todo esto coge una fuerza inusitada. ¿Por qué? Porque entonces nos juntábamos dos amigos, oye, vamos a montar un grupito, tú pones 20 amigos, 30, 40, y fue una explosión dentro de lo que es la palabra single.
A mí lo que me gustaría saber es el funcionamiento, ¿no? O sea, dices, a ver, yo misma me quiero apuntar a la... A ver, el tema, por ejemplo, cultural, el tema de... Porque claro, puedes llegar a una cena en un sitio fantástico y de repente pues te encuentras con un montón de gente que no tiene absolutamente nada que ver ni
mira,
con tus ganas, ni con...
Sí, tienes razón eso. Mira, nosotros siempre, por ejemplo, dentro del Club Friends Team, ¿qué hemos mantenido? Hemos mantenido una línea de actividades. Por ejemplo, en el tema referido a las cenas, tenemos unas líneas de locales y unos precios. Por decir algo, nosotros en una cena pues pagamos 30 euros y solo puede venir un tipo de gente que pueda pagar 30 euros. Hay otros clubs que hacen cenas de 10 euros, por decir algo. En el tema de viajes, pues un poco parecido, ¿no? Hay siempre una línea, que esta línea es la que marca un poco el poder adquisitivo.
¿Una línea puramente económica?
Económica, pero esto va relacionado con un poco con el tema social. ¿no?
Porque el presupuesto,
si...
por decirlo.
Sí, porque, por ejemplo, si la gente que busca cenas de 10 euros, pues encuentra un tipo de gente, normalmente, ¿eh? Esto ya no hablo yo ahora, el marketing, ¿no? De alguna manera, si tú puedes comprar una tienda de ropa de marca, pues lo puedes, y hay gente que no puede, ¿no? Esto es un poco, juntado esto con los locales, por ejemplo, si nosotros hacemos el fin de año en el Hilton, pues tiene unos precios y tiene una calidad, ¿no? Entonces, ¿quién viene? Pues ya viene una cierta relación. Con esto no quiero decir que se cierre la puerta a nadie, pero sí que marcas un poco tu línea. Nosotros hacemos un fin de año que puede costar 100 euros y habrá otra gente que hará un fin de año que cuesta 30 euros. Entonces, esto marca un poco. A partir de aquí, cuando la gente viene, evidentemente, en una cena, pues si somos 40 o 50... ya procuramos pues que presentar a la gente, intentar
las edades, ¿eh? Por ejemplo, las edades.
Y luego el tema de las edades para nosotros también está muy marcado, lo tenemos muy marcado porque es a partir de una cierta edad, lo tenemos en la web, que es a partir de 45 años para arriba, ¿no? Nosotros, hay otros clubs que hacen cosas para gente más joven o que dentro de su página web hacen diferenciación de edades. Cada uno lo tiene marcado de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, en nuestra web, si la gente entra, ya verá que marcamos unas tendencias. Los precios están ahí puestos con los sitios que hacemos y luego todo esto pues va marcando y definiendo un poco lo que es en sí la gente que viene.
¿Y actividades culturales hacéis?
Sí. Entonces, nosotros hacemos un poco de todo. Mira, tenemos escuela de baile. Por ejemplo, el baile es una manera muy, muy, muy buena para que la gente se relacione. Tenemos sesiones de baile, puedo decir locales, ¿no? Sin ningún problema.
Pot ser-ho...
Tenemos sessions el jueves.
Tenim tanta publicitat que a mi m'agrada ajudar a tothom.
Hacemos els jueves unes sessions de bailes de salsa, baile salón en el Casino de Barcelona. Luego los domingos, los sábados tenemos también unos encuentros, cenas y fiestas aquí en el Hornina, que era el Oliver Hardy. Y luego tenemos salidas. Por ejemplo, dentro de 15 días hacemos una salida cultural que nos vamos a hacer en la ruta del Románico, al Valle de Boí, luego nos vamos a dormir al Valle de Arán, luego bajamos, luego siempre vamos mezclándolo todo, lo que son salidas y temas culturales. Dentro de los temas culturales, ¿qué hacemos también? Pues también muchas veces hay presentaciones de libro, otras veces montamos alguna charla. Bueno, hacemos un poquitito de todo, ¿no?
O sea, me estás convenciendo a veces que me voy a divorciar solo para apuntarme a lo de los singles.
Hombre, te lo vas a pasar bien, te lo vas a pasar bien.
Sí, mi marido es un muermo, es mucho mejor esto.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Nosotros ponemos Club Friends Team y siempre ponemos la línea un club divertido. Porque intentemos divertirnos. O sea, nuestro leitmotiv es que la gente venga y se divierta.
¿Y vienen casados que se hacen pasar por
sí, ya te lo digo yo también.
¿Mentirosos por un tubo?
Hombre, yo particularmente, nosotros, no sé, a lo mejor como lo controlamos un poco, hombre, no diría que se nos escapa alguno, pero bueno, en general...
Yo te puedo contar que en un encuentro yo llevaba locales del Puerto Olímpic, cuando se va a inaugurar el Puerto Olímpic, yo portaba locals en allá... Y te puedo asegurar que un día, una señora que me llamaba mucho a la radio, claro, nosotros era distinto, yo tenía una empresa detrás y yo no podía fer el tonto, perquè jo tenia Luis de l'Olmo darrere meu, ¿no? I que además era, pues, si yo daba una cena que no valía aquello, pues se me caía el pelo porque lo decían todo por la radio, ¿no? La responsabilitat era molt gran, ¿no? Era diferent. Entonces se encontraron la mujer y el marido en la misma fiesta.
Nosotros,
sí. Eso es cierto, cierto,
¿Puedo explicar alguna anécdota? ¿Puedo explicar alguna anécdota?
No, anem a la publicitat. No, més que res, perquè anem a escoltar una cançó, perquè em va molt bé posar aquesta cançó després d'haver explicat això.
Després explicaré l'anècdota.
El marit i la dona, no? Estava més que demostrat que els dos eren lliures per fer el que volguessin.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Suposo que t'has donat compte que el nostre convidat d'avui és el Nino Bravo.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'amor. A Ràdio Estel.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del mirador de l'actualitat, a les 8, Paraules d'amor. A les 9, Bàsquet al dia. A les 11, Mar endins. I a la mitjanit, Música i paraula. Els teus vespres a Ràdio Estel.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem de la pell, perquè a tots ens agrada mantenir una pell bonica i llisa. Però és important saber que l'estructura interna de la nostra pell està formada per una xarxa de fibres de col·làgen que li proporcionen gruix i la mantenen tibant. Però amb els anys i les pràctiques inadequades, com prendre el sol excessivament o fumar, el nostre col·làgen es deteriora i la nostra pell envelleix. Per això, els productes alimentosos Colnatur, que estan formats per proteïna col·làgen assimilable, potenciada en vitamina C, tenen un efecte antioxidant que contribueix a la formació normal de col·làgen pel manteniment de la pell. Per tant, prenem cada dia Colnatur, ajudem a alentir l'envelliment de la nostra pell sense cirurgia, infiltracions ni utilitzant cremes cares. D'una manera efectiva, fàcil i natural, sense contraindicacions, riscos ni efectes negatius. Senzillament, prenem cada dia aquest nutrient. Els efectes són visibles a partir dels 3 mesos i és per això que el nostre lema és «Ho notaràs i ho notaran».
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Els singles avui toca i nenes a l'atac. Seguim amb la Marta Bové i la Carmen de Tienda. I ara, naturalment, Gavi, lo prometido es deuda. Ja ha anat la música, ha anat la publicitat i ara t'escoltem el que volies explicar.
Això de nenes a l'atac m'encanta. Eh?
Sí. Avui no ataquem gaire.
No, però m'agrada molt.
Pregunta-li a l'Arturo Fernández.
Sí, a ell sí, no?
Escolta, jo sí que podia atacar una miqueta.
Jo vinia aquí preparat.
Qual era l'anècdota que queries explicar?
Volia explicar que, per exemple, això de que parlàvem dels matrimonis, ara, per exemple, costa més el tema dels matrimonis que vinguin, perquè fem moltes fotos a les activitats. Hi ha gent que no vol sortir, no surt, però, bueno, però es fan moltes fotos, roden molt per les redes socials, i avui en dia el tema del Facebook també és una cosa monstruosa que ho veu tothom, no? I llavors, què passa? Que, per exemple, hi ha gent que es coneixen i es fan parella, durant una temporada, i al cap d'un temps tornen. Què passa? Llavors, quan tornen, no es volen trobar junts.
Ah, claro.
No es volen trobar junts. I llavors què fan? Ells mateixos diuen, doncs mira, jo aniré a una activitat, a les activitats del dissabte, jo aniré a les activitats del dijous. Jo aniré... I que entre ells es separen i no es troben mai. És curiós, eh? Però
sí, sí, cosa... sí. I escolta, Gavi, tu has aconseguit que surtin els homes? Perquè normalment, jo t'ho dic per pròpia experiència, en aquests sopars, en aquestes trobades, jo havia fet sopars al Fira Palace, a l'hotel Fira Palace, de més de 1.000 persones. És que estic parlant d'una...
Això ja no és un sopar, això és una bona munta.
Escolta'm, però és que clar, estic parlant d'una emissora que tenia... o sigui, arribava a tot Catalunya, no?, i Balears. Aleshores, venia gent de Palma, venia gent d'Eivissa.
Com organitzàveu? 1.000 persones?
Sí, sí, 1.000 persones, 1.000 persones, sí. Nosaltres teníem, bé, torno a repetir, tenia el suport de la ràdio, tenia organització mitjançant la ràdio, el fill del Luis de l'Olmo, Jorge de l'Olmo, que tu també coneixes, em va ajudar moltíssim, i això va ser un sopar, fèiem, no, mai agafàvem les dates de Cap d'Any ni la Revetlla de Sant Joan, sinó uns dies abans, Llavors fèiem el sopar de Nadal, que era, doncs, el divendres abans de Nadal, etcètera, etcètera. I, clar, 1.000 persones, perquè en un d'aquests sopars vaig portar el Joan Manuel Serrat. Per tant... I vam tenir que dir que no, El Moncho, el Diango, en fi, l'Amparo Moreno havia vingut amb molts sopars, no sé, moltíssima gent, i aleshores organitzàvem. I tant, amb guardes de seguretat i tot, Perquè, lògicament, el mes de desembre hi havia molta senyora, doncs, amb un abric bo... i aquestes coses succeeixen, no? O sigui, hi havia guardes de seguretat... molt bona organització. Mai havíem tingut cap tipus de problema. Ara, això sí, mancança de senyors, sempre.
Sí.
I em consta que vosaltres també,
Sí, sí, sí.
Què
això...
succeeix amb els senyors? Que no surten de casa? Què passa?
De fet, el tema dels senyors és un tema...
Jo com riu el Toni.
No, el tema dels senyors...
M'agrada molt. Tot això de l'hotel m'agrada moltíssim. Diu, seguretat. Jo et pregunto, seguretat a les habitacions també, després de la festa?
També.
De fet, el tema...
Activitats per al mundo gay o no?
No, nosaltres no.
Jo sigo la CIA també. Però deja que conteste. Los señores, ¿qué pasa con los señores?
Bueno, el tema dels senyors és un tema realment delicat. És un tema que...
Per què és delicat?
Bueno, és delicat perquè els senyors els hi costa més de vindre. Els hi costa més de vindre de sempre. Amb segons quin tipus d'activitat, ja és quasi bé impossible. Temes culturals, per exemple, que em preguntaves tu, Carmen, complicadíssim. Però amb temes de nit, de fer la copa, després del sopar és més fàcil, perquè es senten més còmodes. Senten més còmodes amb la copa a la mà i el tema del ligoteo, que és més fàcil, no? Llavors, ho hem analitzat moltes vegades, això, inclús moltes vegades amb tertúlies, i la veritat és que mai n'hem tret d'aigua clara. Hi ha diversos factors que realment els puc dir, no? Primer, l'home, a nivell de quan es separa, queda més tocat econòmicament, en general, no sempre, i això ja és un factor, per exemple, el tema econòmic, un factor. L'home, quan es separa, parlo de gent separada, què busca també? Busca moltes vegades... noies més joves. Què ha passat? Que ara hi ha hagut un fenomen social aquí, com important, que ha sigut tot el tema de la immigració. Han vingut moltes noies d'aquestes, entre cometes, de fora. I, bueno, ja els hi anava bé, tios madurets, tios d'això. I, clar, els homes, pues, ja sabeu que el sexe és dèbil i aquestes coses, i també han buscat una miqueta per aquí, que també ha sigut un altre potenciador. Un altre potenciador, pues, l'home té més tema d'esports, entre cometes, no? O en el futbol, o anar a córrer, o... encara que aquesta vessant cada vegada la dona l'agafa més, però també és un altre potenciador. I després hi ha un altre que és una mica dur de dir, però es té que dir perquè és real, és que l'home té una sortida, entre cometes, de sexe, que és pagant, sexe pagant, no? Què passa? Que això, moltes vegades, l'home, doncs, escolta, pues, tenen aquesta altra sortida. Tot això, aquests potenciadors els vas ajuntant i fan una mica aquesta tasca, no? Que dius, on són els homes? Pensa que ho han parlat molt. Intentem, i jo m'encantaria tindre una fàbrica d'homes per poder-los fer, eh? Però són factors
que... La mujer busca companyia i l'home busca més sexo.
Sí, esto yo estoy un poco de acuerdo en el sentido de que lo veo, ¿no? Lo veo. Y porque a veces me pasa, ¿no? Hay gente que viene y que dice, oye, Gaby, yo estoy bien, vengo aquí a tomar una copa y hablar con los amigos.
¿No? I amb la teva experiència, no, és el programa d'ells, però faig aquesta...
Tu què en penses, Toni, d'això? Que els homes
no,
els hi passen totes aquestes coses?
No, per això li fas la pregunta amb el Gaby, eh? Això demostra d'alguna manera que les dones són molt més intel·ligents que nosaltres?
Home, jo crec que les dones són molt més intel·ligents que els homes sempre.
Ay, no me gusta nada cuando decís estas cosas.
Perquè mienten.
No, es que ni mentir. No, es que... No, porque es que, no sé, es como... Mira, es machista también decir esto. Es como decir, no, las dones...
Bueno, potser seria...
Las mujeres son más inteligentes, no más machistas.
Potser seria...
No, es verdad.
Jo potser, Carmen...
Hay mujeres tontas y hay hombres tontos.
Jo potser diria que la realitat és que pensem diferent, no? Vosaltres tenim unes prioritats, nosaltres en tenim uns altres, perquè realment tens raó, no? Intel·ligents, jo crec que som tots igual. El que passa que pensem diferent, no? Una mica d'aquí pot ser...
Una manera diferent d'entendre les circumstàncies que ens van venint, no?
Sí, però això també li dona el tema bo, que és que també fa que ens entenguem millor després, no? Perquè si fóssim tan iguals, potser seria avorrit, no?
Seria un rotllo.
L'experiència del món dels creuers tindrà, suposo, no sé...
Bueno, jo més que els creuers parlaria del tema dels viatges. El tema dels viatges...
Però el creuer diuen sempre que per aquest tema que estem tocant avui... és més factible, no? Són 7 dies o 8 dies?
Bueno, jo per l'experiència que tinc, perquè nosaltres fem tot tipus de viatges, no? Aquest estiu hem fet la ruta a la seda, hem anat a l'Uzbekistan, són viatges complicats. Però escolta, la gent quan viatja, estan 15 dies junts, acaben amb una... fantàsticament, es fan amics. Perquè què passa? Que ara també tots els viatges, per exemple, nosaltres què fem? Agafem i fem un grup de WhatsApp. I abans de marxar ja fem el sopar. Si n'hi ha algun que ja no es coneix, que n'hi ha molts que no es coneixen, es coneixen. Compartim habitacions, fas el grup de WhatsApp. Què t'emportaràs tu, què t'emportaràs l'altre? Ja comença a fer bon rotllo abans de marxar. Durant el viatge, normalment, no vol dir que sempre hi hagi alguna taca negra, no? Però acaben... Mira, jo tinc grups de WhatsApp aquí al mòbil, que és que no paren. I són del mes d'agost, i és que no paren. Dius, ostres, al final tens que... Per què? Perquè generen els viatges, generen molt bon rotllo i genera que realment s'entén i es fan molts amics. Aquest any hi ha hagut molta gent que es van conèixer l'any passat, per exemple, que s'han anat noies, que s'han anat a Cuba, però elles soles han agafat i s'han anat a Cuba. Per què? Perquè entre el viatge, ja no sol el creuer, eh? El creuer és molt bo, però és que els altres viatges també, eh?
Lo que entiendo es que en general no es el objetivo último no es conseguir una pareja, sino casi tener tanto amigos o grupo o ir personas que con las que puedas compartir actividades determinadas.
Nosaltres el nostre objectiu sempre ha sigut divertir-nos i passar-ho bé. Claro. I si la gent s'ho passa bé i es diverteixen, passa això, es fan grups d'amics.
Sí, sí.
Però moltíssims, eh? I evidentment que dintre d'això pues surten moltes parelles. Però bueno, els parelles tenen un altre tarannà. Per exemple, vinen, es coneixen, es fan parella. Llavors veus que desapareixen. Això és el normal, no vol dir que hi hagi que continuen venint, eh? Que també n'hi ha que continuen venint. I llavors al cap de, podria dir, al cap de 10 anys, ja que tornen a aparèixer i dic, què?
Ja
torno a estar al mercat. Però sí, en general la gent, i què passa? Que moltes parelles desapareixen, tu tampoc te n'enteres quan tornen.
Ostres, una medicina fantàstica contra la soledad, me parece una...
És que la soledad és molt mala, eh?
Sí.
La soledad és supermala.
Jo també et volia dir una cosa, que jo a vegades intento, quan parlem del món dels singles i tal, no dir mai que el single és una persona solitària. El single és una persona que sentimentalment està sola. Què vull dir amb això? Que cada single té els fills, els pares, els germans, la seva vida, diguéssim, social ja la té. El que passa que sentimentalment és on té la mancança. Perquè llavors a mi jo no m'agrada mai poder dir single com si, ai, pobrets, no. Al contrari, el que parlàvem abans amb micròfono tancat. Single, divertimos, passamos-ho bé, conèixer gent, viatjar, fer coses. Aquest és el que jo sempre, des del primer dia, he tingut la idea clara. Tenim que fer, i vull que la gent que mos escolti, que digui que els singles són per divertir-nos i passar-ho bé. Evidentment que no vindran i seran els reis del mambo. Tenen que vindre a poc, anar coneixent gent, perquè després també parlem a vegades que la gent venen, ostres, que ningú m'ha dit res. Bueno, tens que portar tu. A mi quan algú em truca o em passa un mail, dic, escolta, si vens, ets tu el més important. Si tu vens amb aspecte positiu per conèixer gent, tu disfrutaràs. Ara, no esperis que la gent... Ningú t'està esperant a tu. Per què? Pues perquè ningú t'espera. Ara, tu tens que... I ja ho veus. De seguit, la gent, noies, sobretot, que són... Hi ha noies que venen amb unes ganes d'integrar-se i ja ho veus que en poc temps estan allí i ja s'apunten a tot i van cap aquí i ja es fan els seus sopars. I aquesta és l'actitud. L'actitud positiva i de diversió, no?
Exacte, sí.
De... I ens hem d'animar, i sobretot els homes. Anima els homes, Toni,
no,
que
sí,
són els del teu gènere.
S'animen sols, s'animen sols.
No, ell no. Diu, el Gavi diu que no s'animen sols.
Gavi, no, s'animen. Més del que tu et penses. Mira si s'anima, que quan van, suposen, aquestes festes, el primer que van pensant... No, poder, el primer que pregunten és a la parella que coneixen, la noia que coneixen, la senyora, si té fills, o m'equivoco.
Sí. Sí, sí, la
és una de les preguntes, es deuen fer preguntes d'una a l'altra, no?
Bé, clar. Mira, ara us puc explicar una anècdota, també. Va arribar un senyor molt elegant, molt maco, tal, no sé, allò parlant, perquè a poc a poc vas parlant amb la gent. Tenia 5 fills, i tenia una noia preciosa, simpàtica, grave, i clarament tenia 5 més. Pues se'n van anar a viure junts tots.
Jo també tenia un oyente.
Espectacular.
Tenien 5 i 4, i se fueron a vivir juntos. Eran 9, eh?
9.
I, además, sí, és que, clar, també hi ha moltes anècdotes d'en tants anys, no? I, además, havien uns que tenien la misma edat. O sea, entre los 5 y los 4, habían 2 o 3 que coincidían de la misma edad. Entonces se lo pasaban en grandes.
Sí, no, pero el vivir... es que los hijos también se lleven bien.
Porque... Claro, claro.
Bueno,
aquests... Eran 5 y 4, 9.
Aquests se'n van anar a viure junts i al cap de 5 o 6 anys es van separar.
Y estos no sé si todavía duran o no.
Esto hi ha un
no
límit d'edats?
No. A veure, nosaltres les activitats que fem una miqueta ja van marcant el què, no? Si per dir alguna cosa, aquest viatge que us he explicat d'anar al Uzbekistan, pues, segons qui ja no hi pot anar, perquè ja requereix una sèrie de condicions físiques. O si ara fem cap de setmana una sortida, a vegades anem a caminar, anem... Ja tothom va triant una miqueta.
Bueno, campionats però... de petanca no feis.
No, de petanca no. De petanca no. Per exemple, sí que... Bueno, el que deia al principi, el tema del ball. El ball és una eina fantàstica.
Sí, per al que tenga sentido el ritmo, jo me quedaria más sola que la una.
No, t'equivoques. Mira, a més, ara que estàs aquí, t'invito a que vinguis als cursos de ball, perquè tenim uns professors...
Saps lo patosa que soy?
És igual. Tenim un professor que és cubà, no?, que és un encantador. Et farà ballar segur. Ja arribes, després ja vens a les sessions a ballar i comences a conèixer gent. És fantàstic.
Però es balla més salsa o...?
Bueno, el tema del ball, tothom aquí...
Sembla que està de moda, no?
Sí, ara està de moda. El tema de la salsa està molt de moda per a la gent molt més jove, no? Però ara ja està de moda per tots. Ara nosaltres el que li diem és, hi ha els balls de saló, que és el clàssic de tot, i tenim els balls latinos, que ho engloba tot. La bachata, la salsa, la kizomba, i ho engloba tot una miqueta... I després una cosa que també funciona molt bé són les sevillanes. Les sevillanes, a la gent li encanta ballar sevillanes. I llavors, bueno, pues també fem unes sessions especials de sevillanes perquè...
Vais a la feria d'abril, després.
Vamos a la feria, luego montamos nuestra feria, bueno, hacemos de todo. La cuestión es contar y divertirnos.
Pues la verdad es que parece francamente apetecible, ¿eh? Te lo digo de verdad, si me divorciara... ya te digo que estoy casi por divorciarme solo para apuntarme.
Oye, no hagas coger este...
aquest tipus de senyor o d'homes... que miren i formen part de...
Ataca els homes, ataca, sí.
Dic, són educats? Aviam, jo poso un exemple, no? Avui en dia, el jovent, però bueno, gran majoria, a la dona no la traten moltes vegades i quasi sempre amb molt poca educació. Ole, tia, tal, no sé què, es coneixen avui, se'n van avui a d'on volen, i etcètera, etcètera. A l'home que ve en aquest tipus de participacions col·lectives, es nota o notes més educat o encara està, no sé, d'uns altres temps, que realment la vida canvia.
Mira, diré una cosa. Nosaltres, el perfil de la nostra gent ja té una certa edat i el nostre perfil d'on fem les activitats també és un cert perfil, no? És un mig alt. Llavors, la gent que ve, normalment són molt correctes dintre de lo que és l'entrada. Després, ja cada un té la seva manera d'actuar. Això què vol dir? Que avui en dia l'home... està sobrevalorat. Quan parlo avui en dia, parlo del nostre segment, a partir dels de 45 cap a dalt. Està sobrevalorat per què? Perquè hi ha moltes noies i d'homes no n'hi ha tants. Llavors, què passa? Que n'hi ha molts que es pensen que són el Robert Redford, per dir alguna cosa, no? I n'hi ha algun d'aquests que s'equivoca. Evidentment que dintre del nostre club, què passa? Vas venint, però és que la gent també et va coneixent una miqueta. La gent et va conèixer una miqueta i llavors el que d'alguna manera no porta una actitud molt, molt correcta pues, també es nota i llavors la gent, les noies, també li donen una mica l'esquena. No?
Gavi, a fred en temps, que esteu preparant per aquests darrers dies? Perquè ara venen festes.
Bueno, tenim...
La primera és molt especial, clar.
Sí, mira, tenim preparat la castanyada.
El Halloween, no? El
Halloween. Sí. Jo li dic castanyada perquè encara...
Sí, sí, el Halloween.
La castanyada, claro que sí.
La castanyada, lo que pasa que...
Estados Unidos.
No, la veritat és
no,
que...
No, però és que era la castanyada. És que lo del Halloween és otra, sí, esta fiesta de los muertos, disfrazarse y tal, però aquí lo que celebrábamos era el dia de les castanyes i el boniato.
I jo, com que som catalans, fiquem castanyada a sota Halloween, perquè també som marketingianos, i després pues, fem un sopar al bufet lliure del casino, que és espectacular. Després fan la festa a la sala del casino, amb concurs de disfresses, que es vulgui disfressar, i bueno, ja va allí a tope. Això ja ho tenim preparat, però és que també tenim preparat el dinar de Nadal que farem al Palau de la Música, també tenim preparat el Cap d'Any que el farem al Hilton. Evidentment que tot això barrejat amb el que fem cada dissabte, el que fem cada dijous, els cursos de ball i les sortides que fem culturals pues, del tema del Pallars i, bueno, i els viatges, que tenim viatges...
Per exemple, Halloween, la fiesta de Halloween, què vale?
L'entrada és gratuïta. La cena vale 39 euros. Estamos hablando de un buffet en el casino que hablamos de ostras, langosta y espectacular. La entrada, no, pero nosotros siempre hacemos esto. Por ejemplo, quien quiere venir a la fiesta es gratuito. No tiene que pagar nada, solo en el casino tiene que dar el número del DNI en la entrada y puede venir a la fiesta, en la cena, sí. En los jueves, que también lo hacemos en el casino, también la entrada es gratuita y tenemos animadores, hacen los clases de baile, sí que tienen un coste. Bueno, depende del tema, pues...
Depende de la actividad, sí.
Exacto, depende de la actividad, ¿no?
Amb aquests anys d'experiència single, ¿cuántas vegades has escoltat el fet, no?, diguéssim, l'expressió de te quiero? O sigui, perdona a l'home, l'home a la dona, te quiero. ¿Moltes vegades?
Home, no moltes.
Poques.
Sí, poques, perquè també...
Perquè estiu més...
No, perquè també t'explicaré una cosa.
Més privat.
La gent que ve, venen a conèixer gent, i després, diguéssim, la part més íntima la fan fora. Què vol dir? Si jo ara conec aquí a la Marta, dic, Marta, m'ho anem a sopar tu i jo, que et portem un lloc bonic, i allí ja li explicaré, li diré el que li tingui que dir, perquè allí...
I te quiero ja arribarà al seu temps, no?
Sí, vale. Exacte.
I a tu, Marta, la darrera vegada que t'han dit te quiero, quan va ser?
No fa gaire.
Bueno, a veure, una altra cosa és que lo de te quiero... Jo sí, personalment,
I Carmen de Tienda, la darrera vegada que t'han dit te quiero.
Uf.
Gràcies per
venir. No, mi marido me lo dice.
Gràcies per venir, Gavi, gràcies. Per contactar amb tu. Abans
que... A la pàgina web, friendsteam.com, estem al Facebook, estem pàgina web, on vulguin i que ens escriguin i que vinguin a disfrutar i a passar-se bé.
Marta, fins la propera setmana.
Fins la propera, que tingueu molta sort.
Doncs,
I em farà soci honorífica, del club.
I tant.
Ens quedem així, no?
Molt bé.
Finalitza el programa d'avui. I tots junts direm te quiero. Quan jo digui així, dic perquè soni, perquè ressoni i la gent s'estimi, no? Aviam, una, dos i tres.
Te quiero. Vale.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, amigues i amics, avui toca l'advocat. Ja sabem vostès que quan parlem del món del dret, doncs sempre ho fem amb Beta Legal. I ara ja en aquests moments ens està escoltant el senyor Benito Palma, de Beta Legal. Benito, bona tarda, buenas tardes.
Hola, Toni, buenas tardes.
Bueno, estás? Pues en primer lugar, bienvenido. Ya sabes que ahora los oyentes están atentos y cuando explicamos cosas, o explicáis, mejor dicho, cosas desde Beta Legal, lo agradecen, como tú sabes, y mucho, ¿no? Por lo tanto, si te parece bien, hoy vamos a tratar este tema. Y atención a la pregunta. ¿Peligra el sistema público de pensiones?
Buena pregunta, Toni. Buena pregunta. Pues mira, ahora mismo tenemos un déficit en la Seguridad Social a cierre del año 2016 del 1,7%. O sea, es decir, tenemos un gasto en pensiones actualmente de unos 8.500 millones de euros mensuales, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? O sea, que el número de pensionistas va creciendo, los ocupados, o sea, la gente que está trabajando, la gente que sostiene el sistema de pensiones, no aumenta tan deprisa como crecen los pensionistas, y ahora mismo tenemos los mismos ocupados que teníamos en el año 2009. O sea, es decir, pero tenemos que añadir que hay 1 millón de pensiones más que entonces. O sea, que aquí es claro el ejemplo, ¿no? Tenemos 17.700.000 ocupados y 9 millones y medio de pensionistas. O sea, es decir, cada ocupado tiene que pagar la pensión cada pensionista está percibiendo su pensión de dos personas que están trabajando. O sea, casi estamos a la par.
Uh-huh. ¿A qué es debido o cómo hemos llegado a este momento?
Bueno, pues mira, hemos llegado a esta situación, evidentemente, primero por la crisis. O sea, hemos tenido una crisis impresionante. Teóricamente, los poderes públicos, o sea, la Constitución nos garantiza una pensión adecuada y periódicamente actualizada. Y bueno, pues por ejemplo, eso ya no se está cumpliendo. O sea, las pensiones no se actualizan. ¿Por qué no se actualizan? No se actualizan porque no hay dinero suficiente, porque ya en la reforma que salió en el año 2013 precisamente se acotó y se dijo que todas aquellas, en el momento que el Estado tuviese un déficit, no se iba a producir el incremento de la pensión.
¿Y por qué? Que se deben hacer la pregunta también los oyentes que nos están escuchando. Se habla siempre tanto de que si los últimos 15 años son los que cuentan, esto vosotros a nivel, naturalmente, o como profesionales, ¿cómo lo veis y si creéis que esto tendría que ser así o tendría también que cambiarse?
Bueno, mira, actualmente, los últimos, lo que tú dices, de los últimos 15 años, en la reforma del año 2013, esos 15 años se han ido aumentando paulatinamente hasta llegar a los 25 años. Es decir, una persona que se jubila o que se jubiló en el año 2013 se tenía en cuenta para el cómputo del cálculo de la pensión de jubilación, se tenían en cuenta los últimos 15 años. En el año 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque se quiere acotar a la baja el importe de las pensiones. O sea, nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos que se tiene que acometer una reforma del sistema de pensiones, del sistema de la seguridad social, brutal. O sea, ahora mismo el sistema que tenemos en España es un sistema mixto, perdón, es un sistema de reparto. ¿De reparto qué significa? Los trabajadores que trabajan, los cotizantes que trabajan actualmente, pagan las pensiones actuales. Desde nuestro punto de vista, debería haber un sistema mixto, o sea, es decir, como tienen otros países, por ejemplo, pues Suecia o Alemania. El sistema mixto se basa en las pensiones actuales, o sea, los cotizantes actuales pagan las pensiones actuales, pero el Estado fomenta la contratación de sistemas privados y cada uno se hace su pensión a su medida.
El Estado está obligado por el artículo 50 de la Constitución a garantizar pensiones suficientes. Es así, ¿no?
Es así. Pero, por ejemplo, me hace gracia esta pregunta. Por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución, ¿qué nos dice? Todos los españoles tienen derecho al trabajo. ¿Se está cumpliendo? O el artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda. ¿Se está cumpliendo?
No.
La respuesta es obvia, ¿no? ¿No, Tony? Es que
hay ahora, los últimos días, las últimas semanas, las últimas horas, se ha comentado también de que el pensionista que está cobrando la pensión mayor de 65 años, si le sale un trabajo, es decir, vuelve a trabajar, antes decían que se le iba a descontar, bueno, se le descuenta actualmente los que hacen eso, me parece, si no me equivoco, se les descuenta el 50% de lo que cobran mensualmente, ¿no? Uh-huh. En este caso de lo que nos han comentado, se ha dicho, se ha publicado, ¿cómo lo entiendes o cómo lo veis si realmente seguiría cobrando el 100%?
Bueno, se están hablando muchas cosas. Esto, lo que ahora está en boca de todo el mundo es las últimas comentarios que salieron por televisión de los políticos, en el que decían que se iba a dar la posibilidad de que las personas mayores de 65 años continuaran trabajando y, a su vez, cobrando la pensión. Es decir, que continúen trabajando y cotizando y que, a la misma vez, puedan cobrar la pensión. Esto se ha dicho por algún político en televisión recientemente, pero bueno, de aquí a que esto sea un hecho, podría ser, no te digo que no, pero está dentro de la reforma urgente del sistema de pensiones que se tiene que acometer ya.
¿Hay pensionistas que cobran menos de 350 euros?
Hay pensionistas. Esto que me dices de 350 euros es el caso que está pasando en Canarias. O sea, en Canarias la pensión media está por los 350 euros. En Canarias la situación es mucho peor a la que tenemos en el resto de la península. O sea, la media de España está situada sobre los 1.000 euros aproximadamente. Datos recientes salieron publicados hace poco parece que fue en el mes de julio o de agosto, no recuerdo bien. La pensión media a nivel estatal está situada sobre los 1.050 aproximadamente.
También se deben estar preguntando muchos pensionistas que nos están escuchando, y yo te la paso a ti la pregunta. ¿La recaudación del IRPF, a dónde va a parar?
Bueno,
vaya preguntitas de hoy, ¿eh?
Sí. Sí,
bueno, son las que ellos están deseando nuestros oyentes, ¿eh?
No, mira, está el IRPF, ¿qué es? El impuesto sobre la renta de las personas físicas. El IRPF básicamente se está destinado a otras contingencias que no tienen que ver con las pensiones, a excepción de por ejemplo, las pensiones de viudedad o las pensiones de orfandad, que no están bajo la tutela, o sea, están bajo la tutela del sistema de la Seguridad Social, pero no se pagan con el fondo o con las cotizaciones de la Seguridad Social. Se pagan de otras partidas presupuestarias. Las pensiones, ¿de dónde se pagan? Se pagan de las cotizaciones de los trabajadores que están en activo. Y esto se refuerza con el fondo de reserva que tiene la Seguridad Social.
¿Y qué es el fondo? ¿Qué es el fondo de reserva?
Sí, el fondo de reserva. Mira, el fondo de reserva, seguro que todos los oyentes recordarán el famoso Pacto de Toledo. Uh-huh. El Pacto de Toledo nació en el año 95. Y nació precisamente porque, bueno, para asegurar el sistema de pensiones público español. El fondo de reserva es el superávit de las cotizaciones y de los intereses que da ese superávit se fue guardando hasta llegar al año 2011, que casi el fondo de reserva tenía 70.000 millones de euros en el año 2011, que es cuando ha tenido la mayor cantidad. ¿Para qué estaba destinado este fondo de reserva? Estaba destinado por si faltaba dinero para pagar las pensiones, pues que se empezase a utilizar. Nos situamos ya en plena crisis, año 2012, y en el año 2012 se empieza a tirar del fondo de reserva. De tal forma que en tan solo 4 años el fondo de reserva ha caído de los 70.000 millones que te comentaba antes a 21 o 22.000 millones, que es lo que tenemos ahora. Es decir, que ahora tenemos dinero para pagar, el fondo de reserva tiene dinero para pagar 2,8 pagas de las pensiones. Pagas, me refiero, pagas extras o mensualidades, o llámalo como quieras, pero 2,8. No hay más dinero que esto.
Y el fondo, o vamos a suponer que el fondo se quedara en números rojos. Es decir, que no podría completar, por lo menos, o por sí solo, la paga de final de año. ¿Qué soluciones se plantean? Y no quiero asustar a nadie, porque me imagino. Pero la pregunta es esta: ¿qué soluciones se plantean?
Pues depende de con quién hables. O sea, el fondo se va a quedar. Se va a quedar en números rojos y se va a quedar. Existe ya una previsión, además el gobierno lo ha reconocido abiertamente, y se va a quedar sin dinero para finales del año que viene, del año 2017. Por tanto, hay que acometer una reforma urgente. ¿Qué? Estas soluciones que se plantean o estas reformas que se plantean, pues depende de con quién hables. Los sindicatos lo que quieren es tirar de otras partidas presupuestarias o poner impuestos indirectos. O sea, es decir, pues si ahora el IVA lo tenemos al 21%, pues vamos a poner el 21,5% y el 0,5% que hay de más, pues que se utilice para pagar las pensiones porque no hay dinero suficiente. Los políticos, unos dicen que se debe crear una tasa especial, otros que confían en que habrá un aumento de cotizaciones de aquí al año que viene, pues en X, que eso va a ser como inviable. También se habla de retrasar más todavía la edad de jubilación. También se habla de bajar las pensiones. Se habla mucho, pero básicamente donde al final todo el mundo está apuntando más es a empezar a crear un sistema mixto, lo que te comentaba antes.
¿Y todo esto cómo se articula, si estamos viendo o leemos, según muestra la Constitución?
¿A qué te refieres?
No, el, por ejemplo, la previsión social, sí. ¿Cómo se articula?
La previsión social, ¿qué es? La previsión social es cubrir las necesidades de vejez de las personas. Bueno, vejez, de salud, de incapacidades, de todas las personas. Eso es la previsión social. La previsión social se financia con el sistema público de pensiones o en algunas partidas, como te decía antes, se financia con otras partidas presupuestarias, ¿no? Como las pensiones de viudedad o de orfandad. Entonces, perdona, la pregunta que me hacías.
Sí, era ¿qué es la previsión social y cómo se articula según nuestra Constitución?
Ah, bien, entonces. Ahora mismo tenemos 3 niveles de protección social. Tenemos el nivel básico, que es para aquellas personas que no han cotizado nunca y que tienen derecho a una pensión básica de supervivencia.
¿Aproximadamente qué pensión? Aproximadamente.
No te lo puedo decir con exactitud, pero ronda los 300 y algo.
300 y algo.
Sí, depende de las circunstancias de la persona.
Si ho estan escoltant, vostès, 300 euros i alguna cosa més. I això, sí. Aquestes coses són les que tindrien que pensar, no sé si en primer, segon o tercer lloc, els nostres volguts polítics. Però bueno, eso es la política.
Sí, tiene
¿Dónde razón. ¿Dónde podemos obtener más información?
Pues, Tony, información tenemos ahora mismo, tenemos en cualquier medio de comunicación, en cualquier vía, en la propia Seguridad Social. Nuestro despacho está abierto también, no tenemos inconveniente, nos pueden llamar los oyentes y preguntarnos las dudas que tengan también.
Pues muy bien, Benito Palma, Beta Legal. Recordin que si truquen en aquest telèfon a partir d'aquest moment poden trucar a Beta Legal 93 745 16 14, 93 745 16 14. La primera trucada serveix doncs per la primera visita. Els rebaran doncs fantàsticament bé a Beta Legal. Podran vostès exposar els problemes que tenen o fer la pregunta que desitgin. Així de fàcil. Trucar en aquest telèfon, demanar hora de visita i la primera trobada, recordin, és gratuïta. 93 745 16 14. 93 745 16 14. Les solucions les té sempre Beta Legal. Benito, un fort abrazo i hasta d'aquí 15 dies.
Toni, un placer.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I naturalment els dimarts, estimat Juan Zayas, estem amb tu i amb els teus convidats. Per tant, benvingut, agrair una vegada més a Jack Família per la teva presència a Ràdio Estel i ens pots presentar la teva convidada.
Molt bé, pues avui tenim una convidada de prestigi, eh? Tenemos a...
I una senyora encantadora.
Isabel Albors, que nos va a contar cosas muy interesantes. Su familia es madre de familia, numerosa, y por otro lado también es una buena profesional de la danza. Cuidado, que esto... hay que...
Esto es decir mucho.
Es decir mucho. Uh-huh. Además, salir adelante con una escuela y tal, enseñar a niñas, sobre todo niñas, ¿no?
¿Y niñas?
Y niños también, ¿no? ¿Los niños también hacen danza?
También.
Ah, qué bien. A mí mis padres no me enseñaron nunca eso. Yo creo que era cosa de niñas.
No.
¿Cómo son las vivencias de una mare amb cinc fills?
Bueno, yo diría que difícil, perquè vull dir, i fàcil al mateix temps. Molt maco, perquè per res del món es canviaria, pues això, aquestes vivències, però pues al mateix temps educar és una mica difícil. I educar, pues, amb el món que vivim, amb l'actualitat que tenim i amb totes les coses, vull dir, canviants, com estem ara en aquesta època. I jo penso que en totes les èpoques, no només avui.
Molt bé. Pues, efectivamente, sabes que nuestro programa tiene una indicación, una cosita que se llama Educar en Familia. Entonces, si nos podrías contar un poco cómo educaste tú, ¿cuáles son los puntos que crees que debiera la gente saber, que a lo mejor se les ha olvidado, cosas positivas, que, pues yo qué sé, ¿cómo lo hacías? ¿Esos cinco hijos cómo los llevas? ¿Sacaste a flote? ¿Cómo? En fin.
Bueno, esto yo pienso que es esencial la pareja. esto ya la vez anterior que hablamos sobre esto de los hijos, es muy importante la pareja ir a una. Esto es esencial. No, si hay algo que decir, lo dices cuando, bueno, pues cuando piensas si lo has acertado o lo has acertado menos, pero siempre ir a una. Y después, sobre todo, esto por nuestros hijos y también por la escuela. Los niños hay que formarlos, porque cuando un bebé nace, pues no le das un bistec. Pues un niño pequeño tampoco le puedes dejar tomar decisiones por él solo o hacer lo que quiera. Hay que marcar unas pautas y guiar el camino. Y luego cada uno va desarrollando sus propias cualidades, su carácter. Pienso que mucho en la vida es observar a los hijos y ayudarles a desarrollarse como son ellos. Uh-huh. No como tú querrías, sino marcar tú unas buenas pautas y desarrollar en armonía pues todo el carácter, su pensamiento, sus ilusiones, pero hay que formarlo, igual que con la alimentación o con todo.
Vicenta, com definiries...
No, Isabel.
Isabel, perdona. Isabel, com definiries els joves de 20 a 25 anys, per posar un exemple?
Bueno, jo penso que... jo crec que amb molta esperança, perquè jo ho veig a l'escola, que ara mateix, de 20 a 25, en tenim quasi unes 36 noies i nois. I jo penso que amb molta esperança, perquè la gent jove, d'acord que viuen circumstàncies molt difícils, però també tenen molt esperit de treball, si se sap encausar, però tornem a el que dèiem abans, no? Que és molt important la família, perquè si quan ve un nen et diu... bueno, ara ja m'he cansat del ballet i m'ho deixo. I llavors el papà diu, bueno, com no té ganes, que s'ho deixi. Si els pares no insisteixen en alguna cosa que pensen que els hi és bo, després es decideix, però el moment que decideixen els pares, no el moment que el nen s'ho vol deixar perquè ja no vol més. Sempre hi té que haver això. No que el nen mani. S'ha d'escoltar, s'ha d'observar, però deixar-los estar, deixar-los... guiar-los. I aquestes nenes de 20 o 25 anys, avui mateix parlava amb una mare d'una, vull dir que vol estudiar enginyeria, que són també persones plenes de pues no sé, de ganes de millorar, de ser millor, d'estudiar. No tot... A veure, avui en dia la gent diu, oh, és que la joventut avui en dia... Pues no, pues jo penso que no. Jo penso que la joventut és una gran esperança, que es mouen en un món difícil, que el món ara tot va ràpid, eh? Però, bueno, jo pensava també com volien els meus pares, els meus avis, no els meus pares, els meus avis. La nostra vida d'ara també pensarien, bueno, quin desastre quan jo era petita. Però no, és que el món és així.
El món va molt ràpid, gira el sí. món, però també va molt ràpid perdre, perquè s'està demostrant d'alguna manera, i em sap molt de greu que tinguin que dir-ho així, els valors humans.
Bueno, perquè això és delicat. Hem de pensar que la vida passa molt ràpid, però al ser humà li costa molt evolucionar. Evolucionem interiorment molt lentament. Les emocions, els sentiments, tot això evoluciona lent i necessita un temps de maduració. I per fora tot corre, tot corre. La tècnica, el soroll, la tele, tot va ràpid, però el ser humà no. Perquè quan mires la història, veus que pues, hem adelantat, però potser no massa. En coneixements hem adelantat moltíssim. Però, en canvi, humanament, amb el que són els valors de la persona, els propis valors d'estimació, de bondat, de tot, tot això va lent. Va lent.
Y en contracorriente a veces, porque si nos podrías contar algo de esa diferencia que tú, esa experiencia que tú tuviste con tu marido, con tu familia, tus 5 hijos, ahora quizá también nietos, ¿cómo ves, qué dirías, cosas básicas que entonces estaban y ahora parece que ya no son tan básicas? Por ejemplo, pues no, el saludo, el saludar a los mayores, el tener un respeto.
Yo creo que la buena educación... Esto es básico en todos los niveles. Y no hace falta una gran preparación intelectual. Yo he visto mamás pues que a lo mejor no han tenido estudios y han sido estas mujeres inteligentes que han sabido criar a los hijos en un respeto, en una forma de subir. Y luego esto es un fruto para ellos para toda su vida. No es que una cosa impuesta como si fuera... No, no, no. Es un buen trato que luego esto va en toda nuestra vida, en todas las relaciones que tengamos. Esta educación, este mirar por el otro y no lo que yo quiero, sino mirar por el otro. Esto luego, cuando tus hijos son mayores, se reflejará en todo lo que ellos hagan, en el trabajo, en el estudio, en el trato si tienen pareja, ¿eh? O sea, pues esto.
¿Y cómo podemos arribar als joves perquè confien en nosaltres?
Jo penso que amb l'exemple, perquè a vegades més val no molts sermons, però l'exemple. Els nens observen molt. Jo avui ho pensava que per exemple, les persones grans, a vegades, per exemple, dintre la parella, no? A vegades, més que parlar molt, observar, sentir, mirar l'altre des de l'ànima i mirar els fills des de l'ànima. Llavors és quan ells s'impalten d'això. És una cosa que no està, que no es pot explicar en paraules, però que quan en una família hi ha aquest amor, aquest cuidado, tot això és el que més queda als fills, perquè no t'ho ensenyen amb un sermó, sinó que ho veuen a la vida real, i la vida és com és, no té doble.
Isabel, amb el teu permís, anem a la publicitat i tornem de seguida.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I estem amb tu, Isabel, estem amb tu, Joan. Anem ja a la recta final de l'entrevista. Per tant, Joan, professionalment, què li vols preguntar a l'Isabel?
Home, primer de tot, ¿cómo combinaba ella su trabajo, el trabajo que inició, que no me acuerdo ni me ha dicho cuándo fue esto, cómo lo decidió? ¿Y cómo combinaba esto con la educación de sus hijos? Que, claro, lo tuvo que hacer a la par, me imagino.
Bueno, no fue difícil. Primero ya empecé a los 17 años a dar clases y de música y de danza. Y después, pues bueno, cuando me casé, que tenía 22, pues entonces, cuando vinieron los hijos, que vinieron enseguida, el primero ya me tocó hacer 2 meses de cama al final. Por lo tanto, busqué una profesora que había estudiado conmigo y luego esperé otro y también. Todos han sido, pues bueno, que he tenido que hacer reposo y esto. Pero entonces, después de la segunda, solamente montaba los festivales y vigilaba pues todo el ritmo de la enseñanza de esa segunda fila. Y entonces, un día mi esposo me dijo, ¿por qué no ya vas a dar clases del todo? Y yo le dije, mira, en estos momentos puedo tener una profesora que sea mejor que yo, pero como madre, nuestros hijos no tienen a nadie más.
Claro, claro, claro.
Y entonces, o sea, poner un poco en segundo término, no la parte profesional, porque en aquellas épocas estudié muchísimo, pero sí la parte, como si dijéramos, de dar clases laboral, de el horario fijo y todo esto. O sea, que hubo unos años en que hubo una prioridad, que fue estudiar y estudiar muchísimo y luego dar clases, pero a un ritmo más lento, no a plenitud de trabajo. Ya cuando nació la quinta niña, entonces sí que ya hacía 2 años o 3 que daba clases fuertes, todas las clases. Habían 120 alumnos y daba todas las clases.
¿Els joves en aquest moment senten inquietuds per la dansa?
Sí. Sí, sí, y además la danza es el ballet es una forma d'ensenyança que això entra a l'ànima. Els nens han d'estar en silenci, escoltar, treballar, estimula tota la seva percepció i tota l'audició, que això és molt important perquè aprenen a escoltar i aprenen a sentir i a estar. I és una cosa que enriqueix moltíssim tota l'educació d'una persona.
Hi ha més nenes o més nens?
Bueno, aquí més nenes, doncs perquè hi ha aquesta mentalitat de pensar que el ballet només és per nenes. Però aleshores a l'estranger i aquí a Barcelona amb escoles professionals hi ha igual de noies que nois.
Quin missatge, amb el teu permís, no, Joan, perquè estem arribat a la recta final del programa, vols enviar en aquests moments a tots els joves que ens estan escoltant, que són molts, i també doncs, els pares i els avis, doncs, que també els agradaria que els seus fills es dediquessin a la dansa, quin missatge els hi vols enviar?
Home, que vull dir que és un art molt maco. En la música diem que la música és l'art d'expressar els sentiments a través de la música, doncs llavors això és l'art d'expressar els sentiments a través del moviment, que és una cosa enriquidora i, bueno, jo, clar, com ho estimo tant, no puc dir res més que coses bones, no? Però, sobretot, tot el que ajudi a formar els nostres fills. És igual ballet, música, coses que els portin al seu interior i que descobreixin les qualitats que tenen. Això és l'essencial, perquè això és una preparació de cara al futur, de cara als estudis, de cara a la seva vida personal. Això és el realment important.
Et veig també, Isabel, i vull que encara es multipliqui aquesta vitalitat, una pell molt maca, i et regalaré ara, doncs, un pot de Colnatur, que és una cosa especial per la tasca que tu portes, les hores de treball. Jo et regalo el pot i el proper dia que ens veiem ja veuràs com em diràs molt satisfeta de Colnatur. Joan, gràcies per haver vingut.
De res.
Isabel, fins al proper dia.
Gràcies.
Bé, jo ara m'agradaria agafar, o bueno, pujar-me amb una barca i, no sé, i anar a navegar una miqueta. Encara que em pugi a la barca, no me n'olvidaré de la culleradeta de Colnatur. Colnatur, imprescindible. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. No te n'olvidis, la culleradeta de Colnatur.
Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca.
A mi no se m'emborra mai, 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 el sentiment i l'estimació que tinc per tots vosaltres.
Arrar-me-lo a mi de l'alma.
Poder avui estic a la mar, demà estaré a la muntanya.
Que de boca en boca anda.
Per cert, de boca en boca esteu fent més gran aquest programa dia a dia.
Que no le importe a nadie. Yo fui el primero a encantarla.
Pues mireu, canteu si podeu, perquè també senta molt bé.
Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Bagna.
Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma.
Estem amb tu, Toni Guerrero.